Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La calor que ha fet aquest juny a Sant Cugat no l'havia feta mai. Almenys des que l'estació automàtica del centre del rendiment, el CAR del Metrocat, té registres. Amb una temperatura mitjana mensual de 25,08 graus, el municipi ha viscut el juny més calorós des de 2014. A més, per primera vegada en l'última dècada, s'ha superat el llindar dels 25 graus. El rècord de temperatura mitjana l'ostentava fins ara el juny de 2022, amb 24,28 graus. Els rècords no s'han trencat només en la temperatura mitjana. La temperatura mínima mitjana del mes també ha sigut la més alta dels últims 12 anys, amb 19,37 graus, igual que la temperatura màxima mitjana, amb 31,48 graus. El regidor, portaveu i líder del Partit Popular de Sant Cugat, Álvaro Beneja, és un dels noms que apareix a la llista de morosos amb deutes superiors a 600.000 euros que ha fet pública l'Agència Tributària Espanyola i que mostra els deutes de 31 de desembre de 2024. En concret, Beneja em deu 604.900 euros al fisc. El llistat de l'Agència Tributària consta de gairebé 6.000 deutors, entre persones físiques com jurídiques. Entre tots ells deuen més de 16.000 milions d'euros a Hisenda. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el pla econòmic per finançar amb 36 milions d'euros els dos intercanviadors ferroviaris del Vallès, que se situaran a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de l'Hospital General, la línia S1 i Vullpelleres, la línia S2. L'objectiu és millorar la funcionalitat de la línia R8 de Rodalies, entre Martorell i Granollers, sense la necessitat de passar per Barcelona. Les obres es finançaran amb 20 milions d'euros pel Ministeri de Transports i serà la Generalitat qui les executi. Transports aportarà 1 milió més per fer els estudis i Adif uns altres 15 milions per desenvolupar més actuacions relacionades. Tot a punt per la Festa Major de Mirassol, que se celebra aquest cap de setmana. Del 4 al 6 de juliol, els mirassolencs viuran 3 dies de gresca amb una trentena d'activitats programades per a totes les edats i gustos. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir petits i grans i que tindrà lloc diumenge. I podeu consultar l'agenda completa de la Festa Major a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Cada vegada fem més vida digital. Comprem per internet, gestionem comptes bancaris des del mòbil, compartim informació personal a les xarxes... Però fins a quin punt som conscients dels riscos que tot això comporta? Segons l'última enquesta del CIS, el 77% dels usuaris d'internet estan preocupats per la seva privacitat, però alhora el 60% reconeix que sap ben poc sobre ciberseguretat. I això ens fa més vulnerables als ciberatacs, que han assolit rècords en els últims mesos, sobretot els telèfons mòbils. Avui en parlem amb Helena Rifà. Ella és professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. És també directora del Màster en Ciberseguretat i Privacitat i participant a la Càtedra Artemisa de Ciberseguretat. Amb l'Helena ens ajudarà a entendre com ens poden afectar aquestes amenaces, què podem fer per protegir-nos i quin paper juga la intel·ligència artificial en tot plegat. Helena Rifà, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Segons l'última enquesta del CIS, el 47,4% dels espanyols han patit una estafa o un intent d'estafa en l'últim any. Com podem interpretar aquesta dada i quines implicacions té això per la seguretat digital dels ciutadans?
Bueno, aquestes dades es deuen que cada vegada els mòbils que tenim són més potents i tenim més, per tant, més atractius per als atacants i a més són dispositius menys protegits que normalment tenim els laptops, els ordinadors sobre la taula, en els quals les coses són com més clares, no?, de protegir i hi ha més aplicacions més conegudes per als usuaris. Amb la qual cosa, bueno, doncs s'ataca més al mòbil perquè és més dèbil i perquè realment és un dispositiu molt personal.
L'enquesta del CIS també revela que el 77% dels usuaris espanyols estan preocupats per la seguretat de les seves dades, però clar, alhora el 60% reconeix tenir poc o cap coneixement en aquesta matèria. Per què creus que hi ha aquesta contradicció i quines mesures hauríem de prendre per millorar la situació?
Els coneixements que hem de tenir tampoc són molt extensos i molt tècnics, no? És més aviat tenir la consciència de que allò pot ser perillós i, per tant, aplicar una mica el sentit comú i ser previsors i anar una mica a vegades amb peus a plom. Uh-huh. Jo crec que, més o menys, la gent és conscient d'aquests perills, el que passa que a l'hora d'aplicar-ho, doncs, volem la informació molt immediata, volem accedir els llocs de forma fàcil i ràpida i, per tant, bueno, prioritzem això i amb el fals lema aquell de mi això no em passarà perquè serà molt ràpid, no? Uh-huh. Tirem endavant amb accions que són perilloses i que al final, doncs, sí, s'acaben afectant.
Aquesta pressa que es fa que moltes vegades, no?, anem clicant següent, acceptar, sense llegir exactament què vol dir tot.
Exactament què vol dir tot, o fins i tot a vegades sent-ne conscients, que ens baixem una aplicació, instal·lem alguna aplicació en el nostre mòbil i moltes vegades les pròpies aplicacions ja bueno, per funcionament de les aplicacions et demanen, no?, els permisos que els hi vols otorgar. Uh-huh. I aquests permisos tampoc hem d'anar a la lletra petita, és a dir, si t'estàs instal·lant una llanterna en el mòbil i et demanen permisos per accedir als contactes...
I el micròfon,
doncs, sí. Així es veu que no, sí, el micròfon, així es veu, no?, que no és coherent. Passa que a vegades acceptem, fins i tot veient-ho i molt clar, perquè no s'ha de llegir gaire, no és lletra petita això, no? És, uh-huh, és ben evident i és algo que ens surt un pop-up i et diu, vols donar permisos per als contactes? I és la immediatesa el que ens fa, doncs, acceptar certes condicions que no són raonables i que no estan justificades amb el funcionament de l'aplicació.
Quins són els errors més freqüents que cometem com a usuaris en matèria de ciberseguretat? Ara ens deies aquest de no llegir, per exemple, els permisos quan instal·lem una aplicació al telèfon mòbil. Quins altres serien dels més freqüents?
Bueno, quan rebem missatges tant per WhatsApp o per correu electrònic, no?, que hi ha enllaços, cliquem sobre aquests enllaços sense pensar molt bé les conseqüències o sense pensar on ens poden dur, no? I a vegades aquests enllaços ens porten a pàgines web de phishing que tenen software maliciós, que se'ns pot descarregar a memòria i, per tant, no ho veiem, no hem instal·lat res, no? Però que això que tenim a memòria sigui maliciós en el sentit, doncs, que ens pot accedir a les dades que tenim nosaltres mateixos a memòria, a les accions que fem. Per això, per evitar aquest tipus d'atacs, és recomanable reiniciar el mòbil de tant en tant, uh-huh, un cop per setmana, almenys, no? per tenir la seguretat de que tot el que tens a memòria se t'esborra i tornes a començar des de zero. I dos, que aquests enllaços, només cliquem sobre enllaços en els que tinguem una certa seguretat d'on estem anant, perquè, és a dir, per exemple, si volem accedir a la caixa, no?, a fer alguna acció, no seguim els enllaços que igual hem rebut per un WhatsApp dient la caixa té una oferta que si fas quatre passos et regalen un mòbil, no? Uh-huh. Qualsevol cosa, no? No seguim aquests enllaços, sinó que, bueno, si nosaltres som usuaris d'aquesta entitat, doncs simplement anem a través de la nostra aplicació, a través dels passos comuns que nosaltres fem, no a través de l'enllaç que rebem, sinó a través de l'aplicació que ja tenim instal·lada i ho fem a través d'allà. Perquè fer un seguiment d'enllaços en els quals tu representes qui tens un compte allà és insegur i és una mala pràctica. És a dir, les coses que fem a través dels comptes que nosaltres tenim a qualsevol aplicació d'internet, els fem a través de les aplicacions tradicionals, no travessen llaços.
Per tant, una mica d'atenció, una mica de sentit comú. En el cas de les estafes digitals, precisament aquesta enquesta del CIS indica que els joves d'entre 25 i 34 anys són els més afectats. De fet, el 61,3% pateixen estafes o intents d'estafa. Per què aquest col·lectiu és tan vulnerable? Perquè moltes vegades ens omplim la boca de dir que la gent gran, no?, són les més vulnerables, però que l'enquesta ens posa sobre la taula que el col·lectiu de gent jove és el més vulnerable, és el que pateix més estafes o intents d'estafa.
Sí, perquè és un col·lectiu que fa servir molt el mòbil, que el fan, en general, no?, la tecnologia la fan servir per tot, per tant, hi tenen més ús. I per altra banda, tenen tot aquest... són nadius digitals, però que no han nascut amb una
educació, no?
Això, els perills o el que és ciberseguretat. Per tant, sí que són nadius digitals, però no són nadius de ciberseguretat. I per tant, fan servir la tecnologia per tot, però no tenen el coneixement i la perícia de protegir-se davant de certes coses.
Per tant, seria interessant introduir coneixements en ciberseguretat en alguna etapa de l'educació, per exemple, a la secundària?
Sí, a la secundària o fins i tot començar a la primària amb certes coses, perquè són els nens els que ja moltes vegades els pares donen dispositius per començar a jugar algunes cosetes, no? Uh-huh. Per tant, des d'edats molt baixes, des de molt petitets, que ja tenen accés a la tecnologia i que es volen crear un compte de correu per poder-se donar d'alta a jocs, aplicacions... Per tant, un mínim de coneixement és necessari, encara que sigui... I que a vegades ja s'està fent, en alguns municipis, no? Un dia a l'any, no? Hi va algun representant en l'àmbit que els hi puguin donar unes pautes, segurament, uh-huh. I evidentment a la secundària doncs tenir més coneixements.
De fet, ho apuntaves al principi d'aquesta conversa. En l'últim any s'han registrat un rècord de ciberatacs a telèfons mòbils. Per què creus que han augmentat tant? I, de fet, com apuntaves, ens hauríem de preocupar més una mica pels nostres telèfons que pels ordinadors?
Bueno, ens hem de preocupar per tot, oi? Però que realment el focus l'hem posat sempre més en els ordinadors, perquè és allà on assumim que hi tenim un mal gros, no?, de les nostres dades. El que passa que en els mòbils hi tenim coses molt personals i molt sensibles, no? Per exemple, això, l'accés a càmera, l'accés a veu i l'accés que moltes vegades fem, doncs, a comptes bancaris o comptes amb dades personals i restringides, que el fem des dels propis dispositius mòbils. Llavors, a l'ordinador sí que tothom té clar que hem d'instal·lar un antivirus, ens fixem en les adreces quan anem a certes pàgines sensibles, no? Uh-huh. Entitats financeres, llocs on volem fer compres, ens mirem que l'adreça tingui el camp de web, que sigui una adreça segura, que el nom estigui ben pujat. Tot això moltes vegades en el mòbil és que no és que no ho vigilem, és que ja directament no es veu bé. O sigui, tu quan vas amb una web en el mòbil, moltes vegades la web ja és tan petit el tros que tens de visualització, uh-huh. La pantalla és petita, i per tant l'adreça web és que ni se't veu bé, amb la qual realment no ho saps on estàs accedint. No ho pots comprovar-ho bé, no? L'antivirus. Bueno, l'antivirus als mòbils n'existeixen, però molta gent no se'l posa perquè anem amb una bateria limitada i moltes vegades o per mandra o per no sobrecarregar-lo o per deixadesa, diguem, no? Perquè no som conscients que tan important és per l'ordinador com pel mòbil aquest tipus d'aplicacions antivirus, doncs no el posem, no? Llavors, són pràctiques que ja tenim més o menys fetes a l'ordinador, un portàtil o de sobretaula, doncs sí que tenim certes precaucions de ciberseguretat, però quan passem a l'àmbit del mòbil, sembla que...
Bueno, que ens n'oblidem.
Que ens n'oblidem. I tot anirà sol, no? Uh-huh. Doncs n'oblidem. I ens n'oblidem també, és veritat, no, perquè la interfície és molt més complicada per fer aquest tipus de coses a vegades i, per tant, assumim que algú està controlant, i no és veritat, no? Hem de fer nosaltres mateixos, com fem amb l'ordinador, els que hem de controlar que les coses estiguin passant bé en el mòbil.
I prendre totes aquestes precaucions que ara ens apuntaves. De fet, tres de cada quatre ciutadans estan preocupats per no poder distingir si el que veuen a internet és real o no. Hi ha alguna manera per educar la població per detectar el contingut fals, el contingut manipulat, que és un altre dels riscos que trobem?
Bueno, això és complicat, eh? I tornem una mica a lo que deien dels mòbils. A vegades la interfície és petita i costa saber si realment la pàgina que vas, la web que vas, doncs és de, bueno, doncs això és una notícia que ve d'una entitat fiable o simplement una web que s'ha creat qualsevol, no? Amb una URL que no ningú coneix, no? Llavors, bueno, aquestes petites coses que costa més en el mòbil però que es poden fer, no? Validar que les pàgines web siguin d'una entitat fiable. Si instal·lem una aplicació, a vegades hi ha estafes a les aplicacions, fins i tot les que estan publicades en repositoris confiables o segurs, no? Des del Google Play a les stores d'Apple, etc. Hi ha problemes, hi ha falsedats a les aplicacions que pots baixar, perquè tot i que ells ho comproven, les institucions, no? que gestionen aquestes plataformes, bueno, se'ls poden escapar coses.
Llavors, endavant.
T'estàs baixant l'aplicació de qualsevol institució que coneixes, no només mirar que el logo i el que t'ensenyen et quadri amb el que t'has d'instal·lar, sinó també comprovar que el proveïdor, no, quan et diu qui ha fet aquesta aplicació, si realment, si t'estàs instal·lant, jo que sé, Word de Microsoft, que el proveïdor digui Microsoft, que no et digui una empresa que no coneixes. Perquè hi ha estafes en aquest sentit, no? I et poso el mateix logo, et poso algo molt semblant, tu penses que t'estan instal·lant informació, aplicacions d'alguna entitat reconeguda i en realitat no és així, t'estan instal·lant una altra cosa, no? Per tant, comprovar que quan ens instal·lem les aplicacions venen de la institució que assumim que ha fet endò, no? Que la coneixem, i que a més que el número de la xarxa d'aquella aplicació sigui alt i tingui un bon reconeixement, no?
Les ressenyes, no?
No té per què ser excel·lent, perquè a les 5 estrelles, si les ressenyes, si tenen 4 usuaris i tots són 5 estrelles, té més sospitós, diguem, no? És a dir, hem de ser una mica coherents amb el que veuríem amb una ressenya normal. Falsos usuaris, sobretot si és una aplicació d'una entitat reconeguda, no? Les baixades han de ser importants, i a més que hi hagi ressenyes una mica de tot, però bàsicament ressenyes bones. Llavors, aquestes petites coses, doncs, les hem d'anar apuntant, les hem d'anar validant, perquè llavors, bueno, doncs, la informació que ens vingui a través d'aquestes aplicacions podem saber que té aquest reconeixement d'aquesta institució, no? Ja et dic, i això amb les aplicacions que ens instal·lem, però també quan busquem informació per internet. Intentar validar que aquestes pàgines web venen d'institucions reconegudes.
Hi ha un altre factor que ha entrat en joc els últims anys, que és la intel·ligència artificial. El 80,4% dels espanyols creu que hi ha riscos en l'ús de la intel·ligència artificial. Com a experta, quins són els principals riscos que veus en l'ús de la IA, de la intel·ligència artificial, en relació a la seguretat i a la privacitat de la ciutadania?
Bueno, per una banda, la IA el que ens permet és fer de manera molt més fàcil de persones, no? Una cosa que abans, per exemple, ens arribava, no? Fa 20 anys, el típic mail que rebíem tots sobre que sóc un rei nigerià, que tinc molts diners, que necessito que m'ajudis a fer una transferència i, per tant, enviem alguna cosa. Aquest era un mail que s'enviava a tothom i no estava personalitzat i, per tant, una vegada conegut aquest tipus de fraus, tothom el podia detectar, no? Els fraus ara són molt més intel·ligents perquè ja no et vindran d'aquesta manera com a dominant, no? A tothom igual, sinó que seran personalitzats. I per què seran personalitzats? Doncs perquè a través de la intel·ligència artificial poden agafar la informació que tu tens publicada, doncs és a LinkedIn, a Facebook, a Twitter, no? Et poden fer un seguiment del teu perfil, saber com ets, per tant enviar-te missatges ja personalitzats amb molt o poc empàtic que puguis ser, amb els interessos que puguis tenir, aquest tipus de missatges o aquest tipus de connexions que poden fer, que fins i tot es poden intentar, diguem, fer amics teus, no? Fa que sigui molt més difícil per l'usuari discernir el que és una estafa de lo que no ho és, no? I les estafes relacionades amb el phishing, relacionades en general amb la part d'aquesta més d'intel·ligència social, doncs són molt més evidents, no? N'hi ha moltes més. Perquè això, que ens puguin afectar determinats tipus d'atacs i que puguem caure de quatre grapes perquè, bueno, perquè realment afecten a la nostra part més privada, no? De com som, de lo que necessitem. Per tant, la intel·ligència artificial ens afecta negativament en aquest sentit, els atacs són més potents i van molt més focalitzats. Per altra banda, des de la part de ciberdefensa, també la ciberdefensa pot tenir més eines de protegir-se, no? El que passa és que aquestes eines de protegir-se no van tan enfocades en aquest tipus d'atacs, és a dir, en els atacs personals. Si et fan un atac personal i et demanen a vegades unes credencials, unes contrasenyes, pots acabar-los donant, perquè et creus en aquella persona i hi ha una certa confiança, i això és molt difícil d'aturar a nivell de tecnologia. Això ha de ser a nivell més de consciència social, no? Saber que no podem donar contrasenyes, que no podem donar certs tipus d'informació privada.
Que, de fet, no ens la demanaran mai, les entitats, a través d'aquestes vies.
No ens la demanaran mai, exacte, no ens ho han de demanar mai. Per tant, ser molt conscients d'això, i això només es pot revertir així, perquè és una decisió, diguem, personal, donar-la o no, per tant, hem de ser conscients que això no es pot donar. Però sí que la intel·ligència artificial ens pot ajudar a altres tipus d'atacs, no? A tipus d'atacs, per exemple, de negació d'estona. Intentem, doncs, atacar a servidors o a proveïdors, fent-los moltes peticions alhora per col·lapsar-los, no? I que baixin el servei. Doncs aquest tipus d'atacs més tècnics, més mecànics, sí que a través d'intel·ligència artificial es poden acabar detectant aquest tipus d'intencions, com funciona la xarxa, quin tipus de tràfic hi ha, i aturar-los abans que facin mal. Per tant, la intel·ligència artificial té les dues parts, que per una part és negativa, perquè els atacs són molt més personalitzats i ataquen molt més a les persones i al comportament de les persones. Per altra banda, la intel·ligència artificial ens serveix per ficar certes defenses a certs atacs que també són molt greus, no? De negació de servei, hi ha altre tipus d'atacs d'home a mig camí o tipus d'atacs que podem fer certes plantilles o fer certes previsions de com s'han format passat, fins i tot de ransomware, i prevenir-los una mica més. Per tant, tenim la doble visió de la intel·ligència artificial en ciberseguretat.
Finalment, Helena, si haguessis de donar tres consells bàsics perquè qualsevol persona millori la seva seguretat digital, quins serien?
Primer, el tema de les contrasenyes. Tenir doble factor d'autenticació allà on es pugui i que les contrasenyes siguin llargues. El més important de tot, més que sigui una contrasenya molt complicada, que sigui almenys de 10 caràcters. I ha de ser complicada en el sentit que no sigui una paraula de diccionari, que no sigui una ristra de caràcters fàcils de fer-me clar, no? Que no siguin les coses com bàsiques de fer. Però a partir d'aquí ha de ser una contrasenya que la pugui recordar, que sigui fàcil per tu, o que la pugui recordar que estigui gestionada per un gestor de contrasenyes, que això és totalment també recomanable, fer servir gestors de contrasenyes. Però per aquelles contrasenyes que no fan servir amb gestors, doncs que almenys siguin inicials de frases, de cançons, alguna cosa que sigui fàcil de recordar per nosaltres, però llarg.
D'acord.
Perquè tingui una mica més de seguretat. Això és el primer pas. El segon pas, mirar què ens instal·lem en el mòbil. No donar permisos o no instal·lar-nos aplicacions que demanin permisos que no són coherents amb el que ha de fer aquella aplicació. Mirar que els proveïdors siguin els correctes per les aplicacions que ens intentem instal·lar, vigilar aquesta part dels permisos i les aplicacions que instal·lem. I finalment, potser la que et diria, la tercera és això, rebotar el mòbil un cop a la setmana per possibles malware de memòria que haguem agafat al voltar per webs i navegar una mica per internet a través del mòbil, doncs que aquest tipus de malware el puguem deixar anar, no? Rebotar el sistema i tornar a fer net.
Doncs tres consells que jo crec que són fàcils de seguir, només és qüestió de pensar-hi. Helena Rifà, prendrem nota de tot el que ens has anat explicant per intentar estar en un entorn digital més segur. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Comptades.
Gràcies, un plaer.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Berguedana de naixement, santcugatenca d'adopció. La nostra convidada d'avui és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. Gemma Puig és l'única dona d'un equip de meteoròlegs i avui ens visita per parlar del seu nou llibre i també de la seva vessant més personal i professional. Gemma, benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui comencem parlant del teu llibre, el teu segon llibre, Aigua, un recurs vital, d'Ara Llibres. El primer va ser amb la Mònica Usar, Atrapades en el temps, de 2021.
Sí. Sí.
Com ha estat l'experiència en solitari?
Ha estat diferent, la veritat és que sí, perquè també el primer llibre amb la Mònica Usar ens va agafar just en pandèmia. Llavors sortíem de la pandèmia, però encara estàvem en pandèmia, llavors les entrevistes, és un llibre d'entrevistes el que vam fer amb la Mònica Usar, i llavors sí que ja el vam fer una mica soles, perquè cadascú estava a casa seva i anàvem parlant digitalment perquè no ens podíem veure, i també amb les persones entrevistades, però és diferent, no? Quan fas un llibre amb una altra persona, estàs sempre comentant-ho, no? Ara aquesta part, ara aquella altra, i quan t'hi fiques tu sol, doncs, ostres, llavors...
Aquell, amb qui ho comentes.
Amb qui ho comentes, amb l'editor, i tens gent, no, que vas comentant-ho, però sí que és veritat que la idea la fas tu, l'organitzes tu, tu vas escrivint, tu tens aquells dies que escrius més i aquells dies que escrius menys, no? I a vegades amb una altra persona sempre hi ha un, no, que tira més que l'altre. I sí, ha sigut, però ha sigut, m'agrada moltíssim. La veritat és que sí, no sóc escriptora, però... un cop ho vas veient i vas veient al final i el llegeixes, el rellegeixes, no? I dius, ostres, no. I a més he après molt en aquest llibre. Haig de dir-te que potser en l'altre era més de meteorologia i llavors també vaig aprendre, però és un àmbit, doncs, que fa molts anys que m'hi dedico, i aquí vaig sortir de la meva zona de confort. I això m'ha fet llegir molt, documentar-me molt, i he après moltíssim.
Per què expliques en el llibre?
El llibre no és de meteorologia, és un llibre... científic, tot i no ser totalment allò molt científic, és a dir, hi ha una mica de dades, però després... I el que explico sobretot és l'aigua, però no l'aigua, també parlo de la pluja, de la calamarsa, de coses, de fenòmens meteorològics, però del cos de l'aigua que té sobre les coses que ens envolten, és a dir, no sé si mai t'has plantejat quanta aigua necessites per fer una poma, no? O aquests els texans que portem, quanta aigua necessiten... I d'aquí vaig anar estirant del fil i vas veient que tot el que ens envolta, nosaltres, els arbres i totes les coses que fem servir, doncs tenen aquesta, el que s'anomena la petjada hídrica, és a dir, s'ha parlat molt de la petjada de carboni, no?, que potser la tenim més al cap, i també se n'ha parlat de la petjada hídrica, però era una mica posar en valor, doncs, sí que és veritat que era una època de sequera, i llavors encara potser tenia, no?, en el moment que l'escrivia jo, doncs l'aigua tenia un valor molt elevat, que no l'ha de deixar de tenir perquè hagi plogut. Però sí, hem de ser una mica conscients de que tot el que fem servir necessita aigua, i en el fons el que mengem, i per tant sense aigua no podem existir.
Clar, jo ara m'estava preguntant què és el que et porta a triar aquest element, precisament l'aigua, i és que estem en un context on el canvi climàtic, el malbaratament, la sequera que ara comentaves, potser t'han pes, no?, una mica.
Mira, va ser coincidències, perquè em van demanar que fes un llibre científic i que no fos de meteorologia, i la veritat és que de dues xerrades, de dues persones que vaig conèixer, vaig estirar del fil cap a l'aigua. Una va ser el Joan Girona, que és que és de l'IRTA, es dedica sobretot al cultiu per gota a gota, amb una tecnificació molt avançada, i en una xerrada que vaig anar amb ell, jo feia una xerrada d'emergència climàtica i ell la feia, doncs, de com els agricultors, doncs, aconsegueixen mirar cada gota que cau per estalviar aquesta gota d'aigua. I ell va fer l'exemple aquest de la poma, no? De que per cultivar una poma necessitàvem 70 litres d'aigua, i que, clar, quan tu veus una poma i 70 litres, un s'ho imagina i dius, ostres, tu. I d'aquí, tirant del fil i veient ell, i veient tot el que significava, també vaig coincidir amb una noia que fa reciclatge de texans, aconsegueix fer d'un texà fer-ne un altre sense gastar ni una gota d'aigua, és a dir, en el reciclatge aconseguir que no hi torni i contribuir gens d'aigua. I amb aquests testimonis, doncs, vaig anar buscant altres coses, i també en el llibre, doncs, hi ha entrevistes, eh? Hi ha entrevistes a dos agricultors de Lleida que han canviat, doncs, del rec a manta a una tecnificació superelevada amb satèl·lits, mirant cada parcel·la de terreny si li falta o no li falta aigua. a un físic que viu a Vilafranca del Penedès, que viu sense aigua corrent, fa 20 anys que viu en una casa sense aigua corrent, és a dir, ha construït la seva casa per tal d'aprofitar tota l'aigua que cau del cel i no té aigua corrent. I llavors és un testimoni que dius, ostres, no?
Fantàstic,
és fantàstic, sí. Perquè a més ell comenta que mentre va fer les obres de la casa estava agafat a l'aigua corrent, no? I quan va acabar l'obra va anar a l'Ajuntament i va dir, ja em podeu desendollar, no? I el tècnic va dir, com? Que no vas a viure? I diu, no, sí, sí, ara vaig a viure. Per tant, ara ja necessito. Per les obres necessitava l'aigua, però per viure i no. I és una manera de veure. I llavors aquesta noia que ha fet el reciclatge dels texans, doncs donant-li una altra volta, donant-li una nova vida. I el que comentaves tu és de les coses que més he après, que és el malbaratament que fem dels aliments, de la roba, no? Les dades. Quan hi fiques dades és com, ostres, ara no et sabria dir, crec que sí, 26 quilos que comprem de roba cadascú, en llancem 11. O sigui, a promig europeu, no vol dir que tothom es compri 26 quilos de roba a l'any, però o sigui, gairebé llences la meitat del que compres. I amb el menjar, doncs no tothom, però també hi ha molta gent que hi ha un malbaratament alimentari. Per tant, en el fons, seguint el llibre, estàs llançant aigua perquè no va parar enlloc.
Ja, ja. Quin missatge vols oferir als lectors?
El missatge és que siguem més conscients. No, en el llibre tampoc es troben les claus per no gastar gens d'aigua. Jo en cap moment no dic que no es pugui menjar vedella perquè per fer un bistec de vedella es gasta molta aigua, ni en cap moment dic no pugueu comprar-vos uns texans o un mòbil, que també és un altre dels exemples. No. La idea és ser-ne conscients i, per tant, intentar... Una de les idees que hi ha és de les 3 R's o 5 R's que tothom coneix, n'hi ha una que és molt important, que és el repensar. I aquesta crec que és una de les idees. Pensar-ho 5 minuts tot abans de fer-ho. És a dir, si em vull comprar uns texans, me'ls puc comprar, és evident, jo també me'ls compro, però podem pensar si els necessitem, no? I si el mòbil, quan ja no el fem servir, en comptes de llançar-lo, el portem a un lloc on li puguin donar una altra vida. I aquesta idea de repensar les coses, que potser hem perdut, no? Abans la gent potser es pensava més les coses perquè les necessitats eren unes altres, doncs aquesta crec que és la idea que hem de fer. I l'altra cosa important és que l'aigua no es fa malbé i, per tant, no hem d'arribar al punt de la sequera que tothom llavors es planteja. No? Ell em comentava, el Toni Mestres em deia, fins a aquesta sequera... Si tu mires aquí fora, els meus veïns tots tenen plaques fotovoltaiques per la llum. I en aquesta darrera sequera m'han vingut 2 o 3 a dir, però com ho has fet això? I els dic, no, només ficant un dipòsit. Ja no per veure, ell té un sistema que li permet veure l'aigua que cau, eh? Però senzillament per regar, doncs diu, fiques un dipòsit i la poca que cau l'aprofites i regues. Llavors, no cal que arribin sequeres tan extenses, tan intenses com la que hem tingut, per ser una mica conscients que si la cacau o la poca cacau la guardem, ens farà servei. És una cosa que no es fa malbé.
Clar, penso que, no sé, ho comparteixo amb tu, eh? Aquesta societat del benestar en què ens hem instaurat, aquesta comoditat, ens ha fet aparcar aquesta consciència? Perquè la consciència segur que la tenim, però l'hem deixat una mica de banda.
Sí, i costa tenir-la, perquè la tenim... Som així, no la tenim quan ens obliguen, no la vam tenir amb el Covid, ara amb la sequera l'hem tinguda, és a dir, la tenim però tendim a oblidar-nos. La vida fa que tendeixis a oblidar-ho, no? És a dir, que quan plou i torna a ploure, aquesta consciència de l'aigua segurament... No, això no vol dir que tothom l'hagi oblidat, però una mica s'ha oblidat, perquè ja hi torna a haver aigua, no? Quan érem conscients que ens faltava aigua? Doncs quan començaven a haver restriccions, quan deien que no es podien omplir les piscines, quan deien que no es podia regar, o quan els agricultors... No? I nosaltres estem en el benestar, no? Però llavors, si tu parles amb algú que es dedica a l'agricultura, això per ell és una pèrdua i és un... No és no poder-se banyar o no poder-se dutxar a la platja, és senzillament que aquella temporada potser no podrà collir. I ens oblidem, tendim a oblidar-nos, i no hauríem de fer-ho, perquè ja no només d'aigua, sinó que en vindran més de sequeres, i per tant hem d'aprendre a gestionar-ho. Hem de, a vegades, dir que volem tirar enrere, no és correcte, bueno, no, la gent et mira com dient com és això, però una mica sí, jo crec que sí. Hem de tirar una mica enrere i pensar... com pensaven abans, no? Que com que tot no estava a l'abast, les coses s'havien de planificar. I quan tu parles, per exemple, amb aquests agricultors de Lleida, doncs ells ho tenen claríssim. La solució és anar fent embassaments petits, més amunt, per no fer servir bombes. És a dir, i és un lloc que no plou molt, i tenen el canal Urgell, i vull dir, però ells tenen clar que què s'ha de fer per tenir aigua, doncs aguantar-la, guardar-la, fer-la servir després... I això, abans, els nostres avis, els, no, això ho tenien més, perquè no sempre, primer, quan obria l'aixecta, potser no hi havia aigua, i això era una consciència que tenien. És més fàcil, clar, si una cosa no la tens, és més fàcil tenir consciència, però no hauríem de tenir, la veritat. Mm.
Al principi, quan et presentàvem, dèiem llicenciada en física. Què és el que et porta a dedicar-te al món de la meteorologia?
Una coincidència. Vaig estudiar física perquè m'agradava molt les ciències. No sabia que m'acabaria dedicant a la meteorologia, però la meteorologia és una branca de la física. És a dir, que a quart de carrera, l'últim, el darrer any, llavors tries una mica la teva especialitat, i jo vaig triar astronomia i meteorologia, no? Les ciències de la Terra i el cosmos, i llavors aquí vaig fer meteorologia. I em vaig apuntar a unes pràctiques just a TV3, unes pràctiques que havíem de fer per acabar la carrera, eren de meteorologia, i allà vaig fer d'estudiant en pràctiques durant 6 mesos i em vaig quedar a treballar allà. Això va ser el 2001, i no vaig treballar exactament a TV3, sinó que abans de la corporació hi havia Catalunya Ràdio, TV3 i 3 empreses tecnològiques, això estem parlant del 2001, i una d'aquestes empreses tecnològiques es dedicava a vendre continguts meteorològics per altres portals i per altres televisions. Clar, ara sembla com una cosa...
Era el SAM?
Era el SAM, Serveis Audiovisuals de Meteorologia. Ara sembla una cosa estranya, no? Però en aquell moment era quan va sortir internet, tothom volia el temps a la seva pàgina web, i això no era tan evident com ara, que tothom s'ho fa sol. O televisions més petites, que els hi fèiem, doncs, la previsió de meteorologia. I allà vaig començar les pràctiques el 2001 i allà em vaig quedar treballant.
Perquè la Gemma de petita li agradaven les ciències, igual, no? Però què volia ser de gran?
No et sé dir. M'agradava molt l'astronomia. No sé si volia ser astronauta, no sé. M'agradava molt les ciències. No, o sigui, no, si em demanes què volia ser de gran, no t'ho sé dir. M'agradava molt la ciència, la física m'agradava moltíssim. M'agradava perquè era com una... No, era com el... Podia saber el perquè de moltes coses amb la física, i llavors això em cridava molt l'atenció. No? M'agradaven les mates, m'agradava tot el que era ciències, però potser la física és la que més m'agradava, perquè era com el que li donava resposta a més coses. I després això, doncs mira, d'allò va ser que entrar en el món de la meteorologia i em va agradar, perquè és un món que, a vegades, no, com totes les feines, no, doncs tenen la seva part que sempre és igual, però clar, la meteorologia té una part que és molt diferent, que cada dia és diferent. I a més, vas aprenent sempre, no? I malauradament, o per sort, està canviant tant el temps que jo estic aprenent coses que no havia après a la facultat, ni amb els anys que fa que m'hi dedico. És a dir, que anem aprenent de fenòmens nous. L'emergència climàtica ha fet que estem aprenent constantment, potser un ritme massa ràpid, però que tot això està canviant, i per tant, doncs, ho fa un món perquè vas descobrint coses encara que faci molts anys que t'hi dediques.
És una mica un cul inquiet, la Gemma Puig?
Sí, una mica sí. Llavors, quan em fico un cos, penso, ui, això no ho havia de fer, però sí, una mica sí. M'agrada tenir reptes, m'agrada fer coses diferents, sí, m'agrada.
I com eres de petita? A casa, a l'escola?
Era també un cul inquiet, sí. Era molt bon estudiant, però també m'agradava molt sortir amb els amics, és a dir, tenia com les dues coses, no? Xerrava molt, que encara ho faig, i m'agradava voltar, sí. Sempre m'ha agradat molt les dues coses, fer moltes coses, però també estar molt amb la família, no? Mantenir aquests dos lligams.
Mhm. Nascuda a Berga.
Nascuda a Berga, sí.
Quan deixes Berga?
Clar, deixar-la allò de dir...
Del tot no l'has deixat.
Del tot no l'he deixat, del tot no l'he deixat. Pujo els caps de setmana a Berga, sempre, quasi sempre, sí. El deixo quan començo a estudiar. Clar, a Berga vaig fer fins a l'institut i llavors vaig baixar a Barcelona a estudiar. I viure a Berga, entre... o sigui, sempre, doncs mira, des dels 18 anys que no hi visc. Allò de dir viure, perquè no he tornat. Vaig estudiar i ja em vaig quedar a viure aquí. Vull dir, he anat canviant de lloc, he viscut a Barcelona, a Sant Vicenç dels Horts i ara a Sant Cugat, però viure a Berga, doncs des dels 18. Ho he deixat? No, perquè hi tinc la meva família, la família del meu home també és de Berga, llavors tots els lligams familiars els tenim allà dalt, i no ho he deixat. La veritat és que no, pujo a Berga sovint, però fa molts anys que visc aquí a Sant Cugat.
Quants?
Mira, ara venint cap aquí ho pensava.
Això m'ho preguntaran.
Això m'ho preguntaran. La meva filla tenia 3 i en té 15, doncs 12. 12 anys fa que visc a Sant Cugat.
12 anys. Després tornarem al tema de Sant Cugat. Perquè com a bona bergadana, la Patum... Ets una defensora de la Patum?
Sí.
La Patumaire?
Soc una Patumaire, sí. La veritat és que, per exemple, a la feina ja saben que jo faig Sant Joan, jo faig el que vulguin. Jo treballo els dies que vulguin, menys per Patum.
Quina ha estat l'última que has pogut veure?
Cada any l'he vist. Sempre pujo per Patum, sempre m'agafo festa per Patum, sempre. Sempre m'agafo, ara amb el cap, quan treballava al matí, doncs sempre m'agafo dijous. Abans, quan érem una mica més jove, abans m'havia agafat dilluns fins i tot, perquè la Patum comença un dimecres i acaba un diumenge. Llavors m'havia agafat fins i tot el dilluns per recuperar de tots els dies de festa. Ara no, ara ja m'agafo només dijous, divendres, dissabte, diumenge. Però aquests dies són... Bueno, ara, són sagrats, és a dir, jo, per exemple, no, per Sant Joan, que és, normalment és a prop de la Patum, doncs a mi no m'importa treballar. No és un dia que per mi sigui molt important la revetlla de Sant Joan. Jo crec que per molts bergadans no és molt important, perquè moltes vegades és a prop de la Patum. Com que la Patum va en Pasqua, doncs no és sempre el mateix dia, i llavors Sant Joan sí, està bé celebrar-ho, però la Patum, llavors sempre vaig a la Patum.
I què té d'especial?
No sé què dir-te. Per nosaltres tot, jo crec, no? És un moment en què també et retrobes amb gent que fa temps que no veus, no? Tots els bergadans, no tots, però molts bergadans tornen a Berga per la Patum, fins i tot els que no hi van molt normalment, els bergadans tornen a Berga per la Patum. Llavors et trobes també amb persones i parles amb gent que potser els veus de Patum en Patum. Jo hi ha gent que els veig de Patum en Patum, que potser durant l'any no els veig perquè no viuen a Berga, perquè potser ja no pugen tant o no coincidim, perquè clar, també la vida, no?, et porta això. I té d'especial que és de moltes generacions, no? És una festa que cada generació la viu a un ritme diferent. Quan ets adolescent, doncs ho vius d'una manera. Quan ets una mica més gran d'una altra, ara que ja els meus fills són grans i ja comencen a sortir, ho vius d'una altra. I...
més petit, no? Més petit que Patum.
És a dir que... Però tothom s'hi pot trobar. És a dir, yeah, que arriba un punt que és una festa que a aquella hora del matí pots trobar, doncs, els teus fills. És com... Sí, és de moltes generacions i tothom ho viu a la seva manera. Mm-hmm. I a mi m'agrada especialment, sí.
Què et porta a Sant Cugat?
Em porta a Sant Cugat... Nosaltres vivíem a Sant Vicenç dels Horts. Vam anar per allà perquè el meu marit hi té un cosí. Vam estar allà. Però trobàvem que estàvem molt bé, però nosaltres som de Berga. Llavors, què passava? Que sempre pujàvem a Berga. I si volíem fer alguna cosa, havíem d'anar a Barcelona. I era com, d'on som? No sabem on som. I Sant Cugat, la veritat és que no ho coneixia gens, i vivia l'Enric Agut, tenia gent de la tele que hi vivia.
Hi ha molts de TV3. No, sí.
Bueno, era un lloc que no coneixia. I vaig, per coincidències, vam venir un dia i... ens va com atrapar. La veritat és que ens va atrapar. Vam arribar per aquí al monestir amb tot això tan verd i tot, i vam trobar que tenia el que nosaltres necessitàvem en aquell moment, que era un poble. Nosaltres no volíem viure a Barcelona, nosaltres volíem un poble, però que fos prou gran com per no haver d'anar a Barcelona i poder tenir totes les necessitats cobertes. I Sant Cugat, per nosaltres, ho té. No necessitem sortir d'aquí quan volem pujar a Berga, que no vol dir que no anem a Barcelona, però... no necessites. I el que més m'agrada de Sant Cugat és que, tot i que és molt gran, per mi manté molt que és un poble. I això, potser perquè sóc de Berga, per mi és el que més m'agrada. És a dir, que puc tenir-ho tot, però no tinc la sensació que estic en una gran ciutat.
De quina manera us heu vinculat a la ciutat, tu i la teva família?
A través dels nens. La veritat és que ha sigut a través dels nens, no? Dels amics dels nens. N'hi ha d'aquí Sant Cugat, n'hi ha que no són de Sant Cugat, però bueno, tenen la seva colla aquí. A través dels pares, dels nens, hem anat coneixent, hem anat fent un, no?, un cercle una miqueta més gran a través d'ells. Clar, cap dels dos treballem aquí i per tant això també costa més no, de vincular-te si no treballes exactament aquí. Però sí, a través dels nens i de passar aquí, clar, portem 12 anys, vull dir que...
Vinculats a alguna entitat?
No,
algun
això no.
Club?
No, però tampoc ho som, vull dir que no és que no ho siguem de Sant Cugat, tampoc ho som de Berga, vull dir que no som molt d'entitats.
Tens un racó favorit, un racó allò escollit aquí a Sant Cugat, on portaries un amic?
Ai, ara mira. Mira, un dels llocs on vaig més és a caminar cap al Pitan Chandri. I la veritat és que he portat molts amics meus, amigues meves, fins i tot a caminar, i em diuen, com pot ser que això estigui a Sant Cugat? Perquè tens la sensació de que, no, que Sant Cugat és una ciutat, i llavors de cop i volta, només caminant molt poc, estàs a un lloc, nosaltres que som del Berguedà, o amics que he portat del Berguedà a caminar, no, ah, anem a caminar, i dius, ostres, això és com si estiguéssim allà dalt, no? Aquesta sensació de que tens una ciutat i de cop i volta estàs al mig del bosc, doncs potser el Pidan Chandri, sí, és un dels llocs que m'agrada, sí.
Has viscut algun Sant Madí?
Amb els nens, no. Sant Madí, anar-hi, no. Anar-hi, no. Anar-hi caminant moltes vegades, però anar-hi Sant Madí, no. Perquè no. Normalment treballo.
Les festes locals és el que tenen.
Sí,
no?
Clar, jo el dia de Sant Madí els meus fills no, però jo treballo.
Comentàvem abans, tu ets l'única dona de l'equip que hi ha al 3CAT. Com ho portes, això?
Bé, jo ho porto bé. La veritat és que ha sigut així. No, no, molt clar, moltes vegades la gent ha preguntat com és que no hi ha cap més dona. Hi ha hagut altres dones, però la coincidència ha sigut que sempre només n'hi ha hagut una, no? Hi va haver l'Anna Rius, després hi va haver la Mònica López. Va haver un moment que vam ser dues, jo, la Mònica Usart i jo, uns estius, un estiu fèiem el 324 plegades, però després doncs la vida va fer que, bueno, va canviar la situació i em vaig quedar jo sola. Jo bé, jo estic, la veritat és que em porto molt bé amb tots i no tinc cap problema, no, la veritat és que estic bé.
I quan feu aquests sopars de meteoròlegs...
jo t'he posat el seny.
Clar, què feu? Cada vegada sí. Tria un el lloc i us porta...
Sí, això va venir de... Vam començar a fer sopars i potser ser els dos primers els vam fer a Barcelona. I llavors, de cop i volta, un va pensar, per què els fem a Barcelona? Si aquí sí, a Barcelona mateix, no? No viu... Només de tots a Barcelona viuen dos, de tots els que som. I vam començar a fer aquesta idea de que cada cop fem molt sopar on viu un de nosaltres i llavors és el que viu, és el que s'encarrega de portar-nos a un lloc i fer, a vegades fem fins i tot abans de sopar una mica de ruta turística pel lloc i la veritat és que està molt bé, molt bé. Ara ja hem acabat tota la volta i ara hem de tornar a començar, eh? Ara ja hem fet tots els llocs.
Heu vingut a Sant Cugat?
Hem vingut a Sant Cugat dues vegades, amb mi i l'Enric, clar. Jo i l'Enric. I ara torna a tocar, diria que el primer torna a ser Sant Cugat ara ja, perquè ja hem fet tota la volta per tot arreu, i crec que ara toca Sant Cugat un altre cop.
Està prohibit parlar del temps en aquests sopars?
Vaig dir que no parlem mai del temps. No, es fa falta, perquè... A vegades, els primers sopars parlàvem una mica del temps, però ara s'han convertit en... I jo crec que està superbé, perquè, clar, tu penses que nosaltres no coincidim mai tots.
Clar.
Jo n'hi ha que no els veig mai, perquè, clar, els que fan el torn de cap de setmana... coincidiu el que fa el torn matinal, jo, com que jo arribo al migdia, no el veig, el del migdia sí que coincidim. O sigui, a vegades veus un o dos, com a molt. Llavors, en aquest sopar és quan ens veiem tots. I llavors allà surten... doncs coses que no tenen a veure amb el temps per res, no? I crec que és divertit. Bueno, ens ho passem molt bé, la veritat és que ens ho passem
no,
molt
no
bé.
No es parla de feina.
No.
Gemma, algun fenomen meteorològic que t'hagi afectat personalment?
Positivament o... Em va afectar molt... Potser perquè ho vaig... Perquè, clar, tu els fenòmens meteorològics treballant els veus d'una manera i els vius perquè veus les imatges i tot, però quan hi va haver el desbordament del Francolí vam anar a fer el Comarques a Montblanc. I, ostres, sé que vaig aparcar el cotxe i vaig anar caminant cap al lloc del Comarques i tot estava ple de fang, la gent traient el fang. Era com... Ho he vist moltes vegades amb les imatges que m'envien la gent, no? Perquè, yeah. Però veure-ho allà era com, ostres, tu, això està destrossat. Aquesta gent necessitaran, saps? El pont destruït, les cases del costat destrossades, cotxes cap aquí, cotxes cap allà, fang... Llavors allò em va com, ostres, uf, viure-ho des de la gent, no? I allà... Clar, les imatges sempre són espectaculars, les que arriben o les que tenim, però veure-ho i veure com el dia següent d'aquelles inundacions doncs, la gent intenta tornar a la normalitat, doncs sí, la veritat és que em va afectar.
Alguna cosa que et faci perdre la son?
Una cosa que em faci perdre la son. La salut, la família, les preocupacions. Sí, el temps no em fa perdre la son.
I una última qüestió. Com t'imagines a la Gemma de gran?
Bueno, ja sóc gran, però més gran.
Home, encara no has arribat al cim, que seria la cinquantena.
No, encara. Com m'imagino? No et sé dir. No sé. No. De moment igual. No?
Inquieta,
sí,
ocupada...
Sí, de moment sí. Sí, m'agrada estar ocupada, sí. M'agrada... No, sí, m'agrada tenir com, no, anar fent coses, ara sense atabalar-nos, no? Però sí, m'agrada anar fent coses diferents. I crec que sí, crec que és bo mantenir-ho això, i intentaré mantenir doncs, el temps que pugui, sí.
Quan arribis a la cinquantena, què t'agradaria que et regalessin? O quin seria un bon regal per tu?
Un viatge, sí. La veritat és que m'agrada molt viatjar amb la meva família i per tant, prefereixo un regal compartit, que seria això, no? Que un regal personal, que també ho és, però ja als 40 ho vaig fer, ho vaig celebrar moltes vegades, però sí, als 50 m'agradaria fer un viatge doncs, amb la meva família i disfrutar-ho tots, no? No tant personalment, sinó amb ells.
Doncs hem gaudit de l'entrevista d'aquesta conversa amb la Gemma Puig, a qui li agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació. Gemma, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que el cor d'una balena blava és tan gran que un humà podria nedar dins de les seves artèries? Aquest mamífer és el més gran del planeta. Pot arribar a mesurar fins a 30 metres i a pesar més de 200 tones. El seu cor, que pot pesar 600 kg, batega només entre 4 i 8 vegades per minut quan està en repòs, una xifra impressionantment baixa comparada amb els 60 o 100 batecs als que pot arribar el cor humà. Aquest ritme lent ajuda a conservar l'energia durant les llargues immersions, que poden durar fins a 20 minuts. Una altra cosa fascinant és que les balenes blaves emeten sons que poden viatjar centenars de quilòmetres sota l'aigua. Aquests cants, utilitzats per comunicar-se o per treure parelles, són dels sons més potents produïts per un animal, arribant a 188 decibels. Tot i la seva grandària, són éssers pacífics que s'alimenten principalment de krill, consumint fins a 4 tones diàries. Malauradament, la caça intensiva al segle XX va reduir dràsticament la seva població, però gràcies als esforços de conservació, algunes poblacions comencen a recuperar-se lentament.
Ràdio Sant Cugat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'exploració de la Lluna. Des de l'antiguitat, els humans hem observat la Lluna i ens hem preguntat què és aquell objecte tan brillant i canviant de forma que hi ha en el firmament. La Lluna ha inspirat els nostres pensadors, poetes, filòsofs i científics durant segles. I ja ben aviat es van escriure novel·les on s'explicaven viatges imaginaris a la Lluna. Amb el llançament dels primers satèl·lits artificials, ben aviat es va pensar en enviar sondes cap a la Lluna. Si el primer satèl·lit al voltant de la Terra, l'Sputnik 1, va ser llançat l'octubre del 1957, el primer intent d'enviar una sonda cap a la Lluna va ser només 10 mesos després, l'agost de 1958, amb el llançament de la Pioneer 0. Va fallar, però 7 mesos després, al març de 1959, la Pioneer 4 va fer el primer sobrevol a la Lluna. Des d'aleshores, s'han enviat una infinitat de sondes per explorar la Lluna, la gran majoria en el marc de la carrera espacial entre la Unió Soviètica i els Estats Units. per demostrar quins dels dos països tenien millor tecnologia espacial i quin dels dos era capaç de fer aterrar homes al nostre satèl·lit. Durant tota la dècada dels anys 60, els dos països van enviar sondes que van sobrevolar la Lluna, van enviar sondes que van entrar en òrbita al voltant de la Lluna i van enviar sondes que van aterrar a la seva superfície. L'objectiu era fer fotografies detallades des de l'espai i des de la mateixa superfície i estudiar-ne el relleu i la composició química del nostre satèl·lit. Amb aquesta finalitat, els soviètics van llançar les sondes dels programes Luna, el programa Zond i el programa Cosmos. I els nord-americans van llançar les sondes dels programes Pioneer, Ranger, Surveyor i Lunar Orbiter. Finalment, els nord-americans, amb el programa Apollo, van ser els primers que van enviar homes a la Lluna. Els primers que van orbitar-la van ser els tripulants de l'Apollo 8, després els de l'Apollo 10 i, finalment, dos astronautes de l'Apollo 11 van trepitjar la Lluna per primera vegada a la història. Era el juliol de 1969. Després van tornar-hi els Apollos 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Tots ells exitosos, excepte l'Apollo 13, que va tenir problemes i va haver de tornar a la Terra sense poder aterrar a la Lluna. Però l'exploració lunar no es va quedar aquí. Tot i que els soviètics no van poder arribar a la Lluna primers, no van abandonar els seus estudis. I als anys 70, entre 1970 i 1973, van enviar els primers dos rovers lunars. És a dir, robots amb rodes que es movien de forma teledirigida des de la Terra. Es van anomenar el Lunokhod 1 i el Lunokhod 2. També van enviar sondes que van tornar a la Terra amb material, amb pedres, amb sorra de la Lluna. El Luna 16, l'any 1970, el Luna 20, el 1972, i el Luna 24, el 1976. En la dècada de 1990 es va reprendre l'exploració lunar, ara amb la participació de més països. D'aquesta manera han enviat sondes o rovers a la Lluna Japó, Europa, Índia, Xina, Luxemburg i Israel.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que...
La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Veure els amics, tornar a estar junts, no ens cal res més. Amb tu, sóc qui vull ser. Fent volar els somnis com estels, com plana el cel. Fem un viatge, anem a la platja, nadem mar endins. Estiu, ens sentim vius.
Estiu, ens
quan espanta el fred. Un any més per descobrir, ballar, cantar, saltar.